Els que manen avui amb el periodista Pep Martí abordant la figura d'Isaac Endic, del fundador de Mango, del qual hem d'explicar moltes coses, quan va arribar a Catalunya, etc etc. Però primer, com a curiositat, diguem, Mango, se sap l'origen del nom d'aquesta marca? Vull dir, té algun origen que tingui una història o no ho té, això?
Sí, es veu que en un viatge que va fer ell de jove a Filipines, on va tastar el Mango, li va agradar molt, i va dir, mira, buscava un nom pels seus productes. La veritat és que és una mica més complicat. Ell buscava un nom curt i va trobar que Mango era un terme que es pronunciava igual de molts idiomes, o sigui que ell va fer una mica el seu estudi de mercat. Va ser allò, a mi m'agrada, doncs va Mango. I a partir d'aquí, doncs, ho van tirar endavant.
Sí, clar, sí, la variació és mínima, ara pensàvem en la cançó...
Mira, no? Machanel, no? Jugo de Mango.
Jugo de Mango.
Jugo de Mango. Sí, sí, he pensat exactament el mateix.
Mango, en fi, en tot cas, Mango. Dèiem això, que aquesta llista de Forbes, el més ric d'Espanya, Amancio Ortega, el seu gran competidor, i el més ric de Catalunya, en aquest cas, Isaac Endic. Quan va arribar Isaac Endic a Barcelona?
Ah, és una història interessant. Ell arriba a finals dels 60, als... té 14 anys. Després una situació bastant complicada. Ells venen d'una família jueva d'origen sefardita d'Estambul, parlen el ladí, la llengua dels sefardites, i a Estambul, en principi, doncs, sempre hi ha hagut una certa bona convivència entre comunitats, amb parèntesis amb el conflicte. I als anys 50, de fet, quan ell tenia 3 anys, la seva família va viure el que podríem dir un pogrom, una persecució contra una minoria cultural, que era la minoria grega. Era el moment que començava a haver-hi el conflicte per l'illa de Xipre. Ara tot això sembla molt prehistòric, però en aquell moment va ser un conflicte que va fregar la guerra entre Grècia i Turquia. Era una pugna entre aquests dos països. Aleshores hi va haver una persecució molt greu contra els grecs, van assaltar les seves botigues, una cosa, i al final també de retruc amb els armenis i també amb els jueus. Doncs la comunitat jove es va començar a espantar. Quan la crisi xipriota, a començaments dels 60, ja es va començar a embolicar molt més, i de fet acabaria amb una invasió de Turquia més endavant, molts jueus van emigrar. I un d'ells va ser la família Endic, que com molts altres jueus d'origen sefardita van triar Espanya perquè venien, doncs, era una mica la seva memòria familiar, no?
Arrels més andaluses, segurament, no? Els jueus sefardites trien Barcelona. Deies això, que ell havia nascut als anys 50, per tant estem parlant d'una persona, Isaac Endic, que ara està a la ratlla dels 70 anys.
69 anys.
69 anys. 69 anys, arriba amb 14 aquí.
Molt espavilat. Ell se n'adona, ell parla en algun moment de l'ambient que veia pel carrer, com anava vestida la gent, no? I veu uns carrers molt grisos i diu, home, aquí, amb el terreny de la moda i de la roba, doncs pot donar sortida. Llavors es dedica a comerciar amb el seu cotxe, uns anys després, a portar productes, doncs, de Turquia. I el primer negoci que fa, molt jovenet encara,
roba,
és...
Roba, ja, eh?
Roba, sempre roba. Una petita botigueta, ambulant, i aconsegueix un bon negoci en una botiga de la Via Augusta, que els hi porta unes bruses, guanya, li paguen pel doble que a ell li ha gustat, i diu, com així podem obrir negoci. I aleshores, amb l'ajuda del seu germà, que és una persona capital en l'evolució del negoci, obren el que és primer una botigueta al carrer Balmes.
Que no es deia ni Mango en aquell moment,
no,
eh?
No, una botiga. Això va ser als anys 70. I comencen a fer alguns diners.
Clar, als anys 70 vol dir, clar, que ell té 18-20 anys, potser quan obre la primera 20, botiga...
20 i poc anys.
Amb el seu germà, després de veure que, coi, que si porta robes de Turquia, les pot vendre aquí amb altres botigues, amb aquesta botiga que deies de Via Augusta, el doble de preu. I Mango quan arribarà?
I Mango arribarà ja entrat als anys 80, ells fan una petita acumulació de capital, s'atreveixen a obrir una botiga al Passeig de Gràcia i els hi va genial. I aleshores, quan creen ja la seva pròpia marca, el seu propi disseny, ells no és que fabriquin pròpiament, treballen amb diversos proveïdors, però es dediquen al disseny, els hi va molt bé, i a partir d'aquí ja és una explosió. Amb 10 anys multipliquen les botigues per tot Barcelona, i això ja és progressió geomètrica.
Clar, una constant d'aquesta secció...
D'una petita botiga ambulant, eh? És bastant,
sí.
Bastant al·lucinant.
Una constant de la teva secció, d'això, dels que manen a Catalunya, és la discreció, diguem, no? Que molts dels que ens has parlat, alguns no, alguns són personatges molt coneguts i que els tenim vistos i sentits... Però molts no es deixen veure gaire o no es deixen sentir gaire. És el cas d'Isaac Endic, també?
A veure, era el cas d'Isaac Endic. Isaac Endic és un home discret, no li agrada gaire aparèixer, però, esclar, el negoci s'ha fet tan gran que al final acaba sortint. Després ha fet alguns negocis que molts li han sortit bé, d'altres no. Ell, per exemple, en un moment determinat, i això ja devia ser ja fa una quinzena d'anys, que junt amb altres empresaris va entrar amb força en el sector financer, van provar sort amb el Banc de Sabadell, i de fet va ser en una de les primeres reunions del Consell d'Administració del Banc de Sabadell, en el qual ell va arribar a ser el primer accionista i va posar molts diners, que va fer una intervenció en públic i llavors va començar a sortir els mitjans. Però ell no ho volia. Aquesta operació, per cert, va acabar bastant malament.
Ara anirem a aquestes operacions que li han sortit malament a Isaac Andic, però crec que tinc un tall de veu seu, que és de l'any 2010, d'una de les poques entrevistes que ha fet, en aquest cas era una plataforma contra la crisi, que es deia Esto lo arreglamos entre todos, que es parlava amb diferents personalitats, i deia, precisament, jo crec, un dels arguments al que està referit ara, què va veure ell quan va arribar aquí.
A los 17 años ya era muy curioso y tenía mucho interés en todo y veía que en aquella época en España la gente iba uniformado y me di cuenta de que ahí realmente había un gap, un hueco para rellenarlo. Y es cuando empecé a importar cosas de Turquía, pues de India, y empecé a inundar el mercado, primero Barcelona, luego Madrid, luego el resto de España con los productos.
Que gràcia, això, aquests anglicismes. Viu un gap, perquè, clar, gap no deixa de ser un altre competidor, diguem, no? Perquè a Zara hi ha gap i hi ha Mango, diguem, no?
I moltes coses de l'Afganistan va dur, també. Que hi va haver uns anys que va estar bastant de moda, a l'Afganistan.
Què se li noten els diners, diguem, això que sigui... És a dir, es donen aquelles persones que té... que té avió privat, que té vaixell...
Ell és un home de tracte, diuen, exquisit, correcte, planea amb els treballadors, es deixa veure molt a les plantes de les seves empreses, dina amb directius, saluda els assalariats, això sí, però és un home que té un estatus, ell té gustos cars, com sol ser en aquest segment, ell té un avió particular que li va costar 32 milions d'euros, ell té el Nirvana, que és un vaixell, que és una autèntica fortuna, que és un dels vaixells amb una eslora més gran de totes les fortunes de l'Estat. No, home, ell no s'està de res, no? Acaba d'obrir ara una botiga a la 5a Avinguda de Nova York, que ell ho volia, era com un objectiu per, a partir d'aquí, fer un gran desplegament per tots els Estats Units. Es mouen, aquesta gent es mouen amb unes estructures d'entorn d'ells espectaculars.
Sempre no? M'agrada demanar-te, ja ho saps, no sempre tens la resposta, evidentment, però si jo me'l volgués trobar, és a dir, per on es mou, on viu, on estiueja, què en sabem d'Isaac Andic?
Ell, home, si vols anar de vacances a la mar de Màrmara, ell, per exemple, és un dels seus destins, però sí que és veritat que es mou bastant per Formentera, per exemple, als estius, quan té unes vacances amb el seu...
Amb el Nirvana Formentera, no?
Amb el Nirvana Formentera, en efecte.
Sí, això és molt probable, això li encanta. Que anés a Formentera i no el veigués, diguem,
és
no?
És probable. Aquesta gent es mouen amb uns ambients molt determinats.
Entès. Intentem entendre el fenomen Mango, diguem, no? És a dir, tu dius que obre els anys 80, la primera botiga que ja es diu Mango a Passeig de Gràcia, però clar, ara és a mig món, fins i tot amb aquesta botiga a la 5a Avinguda Nova York.
Sí, això a vegades se'ls ha etiquetat com a moda ràpida, no? És un tipus de negoci que es basa en una producció massiva, que ofereix bon producte a un públic, diguem-ne, anem a dir, de classe mitjana i també popular, no? És a dir, producte accessible. És a dir, no és un estil potser Christian Dior, és un estil més transversal, per dir-ho d'una manera. I això, doncs, bueno, ha estat realment un autèntic èxit i ell i Zara probablement són les dues marques que estan més en competició i que ha tingut també algunes crítiques, perquè l'estil aquest de moda ràpida planteja també alguns problemes pel que fa a la sostenibilitat, pels productes que utilitzen i això ha fet...
La fàbrica, perquè, és a dir, entenc que Mango, ho dic perquè ara potser hi ha gent que ens està escoltant i està passant per la C-17 i a la C-17 ja es veu, diguem, clar, ells tenen al Vallès dos centres molt importants, no? Sí. Tenen un centre de...
Bàsicament a Palau de Plegamans.
A Palau de Plegamans, no?
I aleshores, a veure, ells... És que això és important perquè ells en aquests moments se senten una mica, quan dic ells, no vull dir només l'Andic, en general aquest sector, se sent una mica assetjat per les crítiques pel que fa al tema del medi ambient, de com afecten el seu negoci al medi ambient. I el que s'està produint, per això en els últimíssims anys, és l'obertura d'una línia de negoci ja nova, més propera, no sé si es pot dir amb roba ecològica, però treballant, diguem-ne, amb fibres naturals. I aquesta és una tendència que jo crec que ells hauran de treballar. Ells tenen una línia que és Altermate, que es basa en això, que és una altra marca a banda, lligada a Mango, però que ja és un altre tipus de producte, no?
Però tenen, diguem, ells el que fan és dissenyar i distribuir.
Dissenyar i distribuir, bàsicament.
Ells no produeixen, diguem.
Ells produeixen molt poc. Els proveïdors són de països aliens. Ell té més de 120 proveïdors, treballa. Això és una cosa bastant, bastant important. I es basa també en una certa adaptació a les tendències del moment, el qual requereix rapidesa i una gran adaptabilitat. I val a dir que en un sector en el que el glamour és un tret essencial, adaptar-se, moure's amb aquestes aigües polsegoses del sector, això no és gens fàcil. Uh-huh. I, de fet, ell ha tingut alguns problemes amb el negoci, que potser després, si vols, a l'hora de preparar la successió, el transatlàntic una mica ha trontollat.
Planta de disseny, per tant, a Palau Solità i Plegamans, centre logístic a Lliçà d'Amunt, xifres de treballadors, de botigues, això, mira, tot el món, què?
De la primera botiga, el Prens de Gràcia, ara ja ens superen els 2.500 establiments, però de 20.000 empleats, presents a un centenar de països. Ara faran un salt qualitatiu a Nord-Amèrica, és un dels objectius estratègics que s'ha marcat. Realment, en fi, és... Aquest any, els últims, amb la pandèmia, tot aquest sector ha patit una reculada importantíssima, però aquest 2022 ja han superat les xifres del 2019 i estan ja per més de 2.300 milions facturats.
Són empreses comparables, Zara i Mango? És a dir, són dues empreses gestionades familiarment?
A veure, inicialment sí. El Mancio Ortega continua mantenint el control pel que fa a la família, però han dit que finalment ho ha hagut de deixar als directius. És a dir, ell és el president, diguem-ne, executiu, però ja no és el conseller delegat. El que no són equiparables són amb el potencial de l'empresa. És veritat que, en fi, ell és la primera fortuna de Catalunya, va dotzena d'Espanya, el patrimoni d'en Dic, que són 1.900, el patrimoni de Mancio Ortega, doncs, aquest any, que ha tingut un baixón del 20%, 55.000. L'any passat eren 60 i pico mil, en fi, imagina't amb quines xifres estem parlant, no? Quan parles d'aquestes xifres de la Mancio, doncs ja, quan sents 2.000, 3.000, ja dius, estàs pobra gent, no? Ja és així, no?
Sentim Isaac Andic, 2011, en un acte de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya.
Normalmente los socios consejeros comemos los que no están viajando cada día juntos. En el fondo es como si fuera un consejo cada día y tenemos mucho mejor comunicación. Que si no cada uno de ellos lleva una parte de la empresa, si solo nos viéramos una vez al mes para el consejo, sería fatal. De esta forma, todos explicamos cada día lo que hemos hecho y ahí vamos solucionando. Es otra idea buena que os doy en las empresas. Si queréis hacer comer juntos, es súper positivo. No lo podéis ni imaginar lo mucho que aporta.
Què et sembla, Maria?
Doncs mira, estic d'acord, perquè és que ara recordava quan menjàvem junts aquí a RAC1, ara, clar, amb la pandèmia arran d'això ha canviat, no? Però sortien moltes idees de temes, per exemple, mentre anàvem dinant. Per tant, si passaven aquí, en el nostre àmbit, segur que també doncs, passa amb les altres empreses.
També indica que és un home obsedit amb el seu negoci, eh? Uh-huh. Això viu en el negoci.
Parlaves abans de Banc Sabadell i d'alguna operació que no li havia acabat de sortir bé, Isaac, en dic fora del que és el negoci de Mango, eh?
Ell va quedar, diguem-ne, enganxat, com altres grans empresaris del país, amb un negoci immobiliari de l'empresa Habitat, que va fer el Bruno Figueres, que havia estat fill d'un antic president de la Cambra de Comerç, Joan Maria Figueres, que els va enredar per apoderar-se de la divisió immobiliària de Ferrovial. Allò Habitat creien que era una empresa molt sòlida i no ho era en absolut, i la cosa va acabar amb concurs a creditors, tribunals, va ser un greu problema. I després van intentar també un grup d'empresaris on que també hi havia l'Ara de Planeta ocupar l'espai que havia deixat la Caixa quan va deixar el Banc de Sabadell, la participació de la Caixa, que era un 12% i escaig. I van entrar, però aleshores va venir la crisi bancària del 2008 i això tampoc els hi va sortir bé. Així que ha tingut alguns entrebancs, no?
70 anys, deies, també n'hem parlat altres vegades quan repassem els que manen a Catalunya, la successió familiar, no? Quan una generació ha de donar pas a l'altra i que a vegades va molt bé, a vegades no és tan fàcil aquest relleu.
És un dels grans problemes d'aquestes empreses i aquí no va anar bé. Ell va voler fer-se amb un costat, va cedir el poder al seu fill, Jonathan, i per les raons que fossin, allò va trontollar molt, i la veritat és que ell va haver de tornar a assumir el càrrec. Fins al dia va demanar al seu germà, que ja s'havia desvinculat, que tornés a agafar també una part del timó, i el gran mèrit és que se'n van sortir, que això ja costa molt, més en aquest sector que dèiem tan canviant de la moda, que hagi un sotrac i tornar-ho a agafar. I al cap d'un temps, perquè ell de totes maneres tenia ganes de deixar de ser conseller delegat, ho va cedir ja a uns directius que són els que ara porten el dia a dia. És a dir, ell exerceix, diguem-ne, la direcció, anem a dir, política de l'empresa. Mm-hmm. Però el conseller de vegades és el Toni Ruiz, que és un home que ve del sector, especialitzat en punts de venda, i l'empresa en aquest moment
va molt bé. Sí, Toni Ruiz és un dels homes forts.
És l'home, és com el primer ministre del conseller delegat. Amb poder.
Seria el president de la República i el primer ministre seria Toni Ruiz. Has dit això, visió política. En política s'hi ha ficat, Isaac Andí?
Mai.
No, eh?
Mai. El seu germà havia fet algunes declaracions en contra de la independència i del procés. Ell ha estat al marge. Sí que alguna vegada, quan se li ha fet alguna pregunta, ha dit que ell no ha tocat l'empresa de Catalunya, això és cert. I el Toni Ruiz, fins i tot en el moment més àlgid de l'octubre del 17, en una entrevista que no es va poder escapar, va dir, sobretot, que hi hagi acords i concòrdia. Mm-hmm. No hi entren.
Alguna cosa més per rematar Mango, per rematar Isaac Andí?
Amb això de la política, quan els periodistes els furgaven durant el procés, el Toni Ruiz va dir, mira, ens preocupa més un tuit del Trump que el que passi, que el que pugui passar a Catalunya aquesta tardor. Mm-hmm. Una mica... Ells estableixen un mur envers l'actualitat política. Saben que no tenen res a guanyar amb tot això.
Avui hem volgut parlar d'Isaac Andic per aquesta llista de Forbes, que sempre són unes llistes, aquestes dels rànquings dels mercats, que no saps mai què calculen, no?, exactament, no? O que vegades, calculen coses diferents en funció de qui fa el rànquing.
A vegades el rànquing de Forbes i el del Mundo hi ha alguna contradicció, però vaja, sempre són els mateixos.
Valla un lloc
no,
a un altre, no?
No ens barallarem pel 7 o pel 8, Albert, no? O jo crec que...
No hi ha sorpreses, que tot plegat... no sé, un any hi entréssim nosaltres, allò... en el top 10, no?
Home, ara, per exemple, s'ha produït els Grifols, que sempre estaven en una posició molt forta, han baixat una mica, no? Això, els Valls Companys, que a vegades estaven molt al marge, en l'últim llistat de Forbes veig que estan en la posició...
Valls Companys és Lleida, no? N'hem de parlar un dia, eh? Quin silenci.
Sí, n'hem de parlar. És que ells no volen que se'n parli gens enlloc.
Pep Martí, molt interessant, moltes gràcies. Dimecres que ve més, no?
Vinga, endavant.
Va. Gràcies.